RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 6. Circulació fluida a aquesta hora a la xarxa viària. Es manté, però, el quilòmetre de retencions a la G533 per un foc de vegetació que ja està controlat. La congestió és entre Bescanó i Aiguaviva, al Gironès, en els dos sentits de la marxa, i la calçada està tallada. L'incendi l'ha provocat un arbre que ha caigut damunt una línia elèctrica a Bescanó. Això ha deixat 600 abonats sense llum que pertanyen a la urbanització Mas Lluners de Bescanó i Brunyola, a la Selva. Segons Endesa, però ara la xifra d'afectats s'ha reduït a 237. La previsió, segons la companyia, és que tothom tingui llum al vespre. Els bombers han destinat una desena de dotacions i han pogut controlar el foc en poca estona. L'objectiu era evitar que les flames anessin a més pel vent que bufa a la zona. En plana política, Ciutadans intentarà evitar que Carles Puigdemont sigui el candidat de Junts a les eleccions del 12 de maig. El partit impugnarà la seva candidatura a la Junta Electoral perquè consideren que el seu padró és fictici. Aleguen que no viu a Catalunya. Carlos Carrizosa assegura que la llei electoral exigeix estar vinculat i empadronat al territori per poder-se presentar. El líder de Ciutadans assegura a l'agència EFE que Puigdemont és un fugitiu i ha perdut l'arrelament.
Lo primero que haremos en el momento en que sean publicadas las listas es impugnar la candidatura del señor Puigdemont. Eso es lo primero, porque el señor Puigdemont, para presentarse a las elecciones autonómicas catalanas, tiene que estar empadronado en Cataluña. Y el señor Puigdemont, todo el mundo sabe que lleva 7 años fugado.
També acusa a Pedro Sánchez de posar-li una catifa vermella pel retorn gràcies a la llei d'amnistia. Lluís Llach es presenta a les eleccions de la direcció de l'Assemblea Nacional Catalana. El cantant diu que té ganes de treballar i per continuar la lluita, segons ha escrit el seu compte d'X. Les eleccions a l'ANC es faran del 14 al 18 de maig i el procés electoral del 25 d'abril al 25 de maig. Segons les bases, per ser president, primer t'han d'escollir els socis com a membre de la Secretaria Nacional. El 29 d'abril es publicarà la llista de candidats a la Secretaria Nacional. I en plana internacional, a Baltimore ha començat el procés de neteja per reobrir el port, després que un vaixell xoqués contra el famós pont. Les autoritats ja han descartat que, per complet, que els 4 treballadors desapareguts en el moment de la tragèdia continuïn en vida. I ara la prioritat és netejar les runes que han quedat a la zona. Amb l'accident van caure a l'aigua més de 700 tones de materials inflamables que estaven dins l'embarcació. El port de Baltimore és un dels més importants dels Estats Units en volum i negoci, i per això hi ha pressa perquè torni a l'activitat aviat. Alhora continua la investigació per saber per què el vaixell va impactar contra el pont després de patir una apagada elèctrica. I ara els esports amb Quim Salvador.
L'Espanyol enceta la 33a jornada de la segona divisió de futbol aquest vespre al camp del Burgos, on no hi ha guanyat encara cap visitant aquesta temporada. Martin Braithwaite, màxim golejador de la categoria, ha entrat a la convocatòria i se suma a la llista de jugadors que l'entrenador Manolo González recupera pel partit d'avui: Rubén Sánchez, Salvi, Brian Olivan, Keita Bare. Keita Balde, en canvi, es baixa per sanció. El Burgos espanyol començarà a 8:45 en directe a RAC1. Al Barça, l'entrenador Xavi Hernández manté que no ha variat la seva decisió de marxar del club a final de temporada, i Andreas Christensen continua amb molèsties en un tendó d'Aquiles i és baixa pel partit de demà a Montjuïc contra les Palmes. Ferran Torres ja està a punt per reaparèixer i també estan recuperats Araujo i Cancelo. La 30a jornada de primera divisió masculina arrenca aquesta nit amb el partit Cádiz-Granada a les 9, i Xavi Alonso ha confirmat que la temporada vinent continuarà entrenant el Bayer Leverkusen, l'actual líder de la Bundesliga alemanya.
I el temps, després d'alguns ruixats les últimes hores al Pirineu, estem a l'espera que arribin noves precipitacions a Valcaral.
Sí, serà cap al vespre que arribaran precipitacions des de l'Aragó, des del País Valencià, que afectaran durant les últimes hores del dia les comarques de Lleida i Tarragona. Sobretot a l'interior de les comarques de Tarragona no s'esperen grans acumulacions de pluja, tot i que cap al nord de les comarques de Lleida sí que esperem que aquestes precipitacions siguin una mica més destacables, amb una cota neu de 1.600 a 1.800 metres. Al llarg de la nit tot això anirà desapareixent. Demà a la tarda reapareixeran algunes precipitacions en forma de ruixats dispersos poc importants cap a les comarques de Lleida, interior de les de Tarragona i arribant també al Pirineu i Prepirineu Oriental, amb temperatures que reculen de dia, però ja de fet ens llevarem amb ambient més fred que avui, i serà cap al final del dia, demà, que arribaran precipitacions des del mar que afectaran en un primer moment les comarques de la costa central i de les comarques del litoral del sud del país, i al llarg de la nit de dissabte a diumenge s'estendran aquestes precipitacions per moltes comarques.
Doncs això és tot per ara. D'aquí una hora hi tornem amb més informació.
El El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si vols votar i et trobes temporalment a l'estranger, has d'estar inscrit com a no resident en el registre de matrícula consular i fer la sol·licitud de vot. Pots fer-ho a qualsevol consulat o ambaixada entre el 19 de març i el 13 d'abril. Un cop tramitats el registre i la sol·licitud de vot, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar a l'adreça que hagis indicat. Tens temps per enviar el teu vot per correu certificat fins al 8 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb els productes marca Carrefour. Com amb el pistatxo torrat salat Carrefour clàssic de 400 grams a 3,79 €. I l'oli de girassol Carrefour garrafa de 5 litres a 1,25 € el litre. Fins al 31 de març als hipermercats, Market, Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1.
Un drac que s'enlaira per premiar aquells i aquelles que milloren la nostra societat. I un drac que torna a comptar amb Vueling, l'aerolínia de referència a l'aeroport de Barcelona que celebra 20 anys connectant llocs i persones.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
una nit per celebrar els guanyadors dels Premis Drac i els 20 anys volant junts amb Vueling. Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
RAC+1 Podcast.
A RAC+1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat, clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC+1.
Tots som
més
1. RAC+1.
Ja va fer ràdio horrible, ràdio basura en directe, RAC1.
Movimiento boca, me muero por...
No em treu la cançó, tio.
Vinga.
Palo, palmas. Vale,
molt bé. A banda que et sempre regala la teva dignitat poètica.
Prou de reverb, prou.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
RAC1. Tots som 1. RAC1.
Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports a RAC1, amb Xavi Puig. Viurem el Cornellà Deportivo de la Coruña de Primera Federació amb l'Albert Ferran i el Dani Solsona. Partides a la Bundesliga, Bayern de Munic, Borussia Dortmund, l'Ultrasports i a les 9, la traca final. Barça a les Palmes amb el Pou i companyia. Per rematar-ho, tu diràs. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
Doncs aquí passen la tarda d'aquest divendres sant amb tots vosaltres. Segurament és possible, molt possible, que alguns dels que ens estigueu escoltant ara mateix ho feu des de la carretera, perquè pot ser que hi hagi moltes cues a aquesta hora per accedir sobretot als llocs clàssics, platja, muntanya, lo de sempre, lo de sempre.
Sí.
I nosaltres vam reflexionar sobre un tema polèmic que us afectaria segurament més a la tornada dels que ens esteu escoltant, que és sobre si s'ha de posar un peatge a Barcelona. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei de mobilitat sostenible, que és una norma que permet per primera vegada que els ajuntaments estableixin peatges en les zones de baixes emissions dels seus municipis per reduir la contaminació. Aquest és un sistema que ja està en funcionament a Londres, Milà o Estocolm, i l'any 2019 Ada Colau ja va fer una proposta per veure si es podia aplicar a Barcelona. Sobre aquesta qüestió en vam fer tertúlia al programa i és el tema que us proposem per escoltar ara. I en aquesta mateixa hora també parlarem d'una qüestió molt interessant que també afecta, per exemple, a les seguretats a la ciutat, però no a la carretera, sinó quan caminem pel carrer, que són les alarmes de seguretat personal.
Jo l'ho estic,
En vam parlar amb la Núria Casadellà sobre una andròmina, un artefacte, que ha inventat, que es diu el timbal, que és una alarma de seguretat personal que emet un so i unes llums, en teoria, per espantar els agressors.
Bona tarda, sóc el Xavier Trias.
Home, senyor Trias, què tal?
Us estava
com
escoltant.
Estem?
Bé, home,
sí.
Bé, aquí estem, no? Bueno, jo bé, Barcelona, un desastre.
Bueno, sí.
Us estava escoltant, sí, amb això que deies de la idea del peatge.
Del peatge, sí.
Bueno, aquesta idea sembla ben bé del govern de la senyora Colau, no? Que, bueno, que odia els cotxes, odia els conductors, no els poden veure, vull dir, que si l'etiqueta verda, que si l'etiqueta vermella, que si la lila, que si la rosa...
Bueno, la rosa i la lila no va, sabria dir-li...
Aquí la qüestió és que no hi hagi cotxes a Barcelona, ja no saben què fer, no? Vull dir, haurien estat capaços per eliminar-los de fer un fossar al voltant de la ciutat ple de cocodrils perquè la gent caigui o directament no entri, no? És una vergonya, són de por. Et dic una cosa,
sí,
jo em trobo gent pel carrer.
Sí?
Que em diuen, Trias, torna't a presentar.
Encara li diuen?
Sí, sí,
presentis, insisteix la gent que es presenti.
I saps què els hi contesto?
Què els hi contesta?
Mira, tu, presenta't i tu si et fot tanta il·lusió. A mi ja m'han vist prou, tu, vinga, que us bombin a tots, vinga.
Que us bombin a tots.
Saludem el Ricard Flores, que és professor del Departament d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili i coautor d'un estudi sobre polítiques per reduir embussos i contaminació a les grans ciutats. Senyor Flores, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per atendre'ns. El projecte de llei dona cobertura legal per implantar peatges d'accés als municipis, però no els obliga. Com veu que de moment hi hagi aquest projecte de llei? És a dir, aquí es belluga alguna cosa?
Bueno, jo crec que està bé tornar a plantejar aquesta situació que ja s'ha plantejat en el passat i bueno, crec que hem de partir de la base que la situació actual sense el peatge és una situació que no és molt, diguem, molt favorable. És una situació on tenim uns índexs de contaminació molt elevats, la congestió és també molt elevada, la congestió vol dir el temps perdut al volant en els embussos i, bueno, jo crec que hem de partir d'aquesta situació, de que cal fer més coses, perquè la situació actual no és una situació bona i si estem d'acord en el diagnòstic de partida podem veure què és el que podem fer.
Preguntat clar i català, vostè el posaria el peatge?
Absolutament sí, contesto també en català. I el que han comentat, dic que sí, perquè hi ha, vull dir, hi ha molt de consens en economia del transport de que els peatges urbans funcionen molt bé.
Ah, hi ha consens.
I donen molts bons resultats. I això és el que veiem en les altres ciutats on s'han implementat.
Sí, que, li deia, hi ha consens, és a dir, entre els especialistes es creu que és una bona solució.
Sí. Hi ha consens total, i l'enquesta que comentàveu fa un moment, de que el 70% està en contra, hi ha un 28%, que ho he dit, o vora el 30% que està a favor, és exactament el mateix que ha passat en altres ciutats en el passat. El cas d'Estocolm passava exactament el mateix. Hi havia un 70% de la població en contra abans d'aplicar el peatge, i un 30% només a favor, i una mica després, un any després de posar el peatge, va passar el contrari, es van veure completament les enquestes, i el 70% de la gent estava a favor i el 30% en contra una vegada vist el resultat d'implementar el peatge. Que el resultat, bueno, perquè funcionen molt bé els peatges en general. O sigui, el resultat és que al final, amb un peatge relativament modest, bueno, pues no hi havia embussos i la contaminació va baixar i la gent podia calcular quan volia entrar, sortir, si té una reunió en la ciutat o ha de sortir, doncs podia fer càlculs acurats, no com ara que et pots trobar enganxat en un embús i és difícil calcular el temps que necessites per entrar o sortir. I, bueno, en fi, els resultats van ser molt favorables.
Disculpi, que vostè m'ho està plantejant...
Que cal veure el resultat. D'entrada la gent és pessimista, d'entrada la gent és negativa, sí.
No, anava a dir, disculpi, vostè m'ho està plantejant com una situació extraordinària, màgica, no hi ha embussos, pots calcular l'hora d'arribar, és a dir, per l'experiència en altres ciutats, és així?
És així, és sempre així, perquè els comportaments humans funcionen així, funcionem amb incentius. O sigui, quan és el mateix que passa amb les bosses de plàstic en el súper, no? Quan hi ha un cost, els preus tenen aquesta funció una mica màgica que deia vostè, no? Quan hi ha un preu, la gent pensa, es replanteja les seves decisions diàries i en el cas del transport es racionalitza l'ús del transport. I funciona d'aquesta manera. El trànsit és, té un funcionament que segueix una funció exponencial. Això vol dir que un increment de trànsit, estar en una situació de trànsit fluid, augmentar els embussos, augmentar el trànsit en un 15 o un 20%, representa que passem d'una situació de trànsit fluid a una situació de congestió, d'estar aturat. Si és una mala notícia, perquè en el sentit que és difícil de preveure els embussos, però la bona notícia és que igual que es creen es poden desfer, i això és el que va passar en el cas d'Estocolm, que reduir un 15-20% el volum de trànsit fa passar d'una situació de bloqueig a una situació de trànsit fluid.
Com ens l'hem d'imaginar aquest peatge? Perquè en parlem, però és una barrera situada a on de l'entrada de Barcelona?
De la mateixa manera que està plantejada la zona de baixes emissions. La tecnologia del peatge és molt simple, són unes càmeres que tenen un cost relativament barat i que identifiquen les matrícules. I bueno, es pot fer el pagament a casa, es pot fer per internet, queda registrada la matrícula i no hi ha, vull dir, és molt simple d'implementar.
El
mecanisme és molt fàcil i és barat, o sigui que no.
És a dir, no ens hem d'imaginar una barrera, és a dir, que no...
No, en absolut, no.
Val.
Amb la
tecnologia ens detecta... Detecta la matrícula. I quin preu hauria de tenir? Ja sé que això, ara estem fent peatge ficció, eh? Però què ens hauríem d'imaginar? Per accedir a una gran ciutat, estem fent el cas de Barcelona, però estem explicant que aquest projecte del govern espanyol obre la possibilitat que ho facin moltes ciutats. És a dir, que estem posant aquest exemple, però podia passar a Girona, podia passar a Tarragona, podia passar a Lleida. Què ens cobrarien?
Això és difícil de determinar al principi. Lo que una vegada més, si mirem les experiències d'altres ciutats, el que veiem és que es comença sempre amb un preu molt baix, amb un euro, dos euros, podem començar amb aquesta idea, i després es veu com respon la demanda. I en funció de com respon la demanda es pot decidir si apujar una mica més l'impost o deixar-lo, depèn. És qüestió de... És un tema més pràctic de veure fins a on es pot arribar.
Jo li dic, posem el peatge.
Quan parlem, sí, quan parlem d'això de l'import, és important dir també que la recaptació generada per aquest impost en totes les ciutats on s'han fet peatges de congestió es destina a millorar el transport públic. O sigui, com que és un tema d'entrada, els peatges són impopulars, això ja ho sabem, una manera de facilitar la implementació dels peatges és dir, d'acord, aquests diners que recaptem del peatge van a la xarxa de metro d'autobusos. Per millorar el servei o inclús per baixar els preus, perquè hi ha una crítica sempre amb això dels peatges, i és que poden ser regressius, en el sentit que paga el mateix una persona rica que una persona pobre, no? Això no és del tot cert, de fet no hi ha molta evidència de que això sigui així, perquè d'entrada la gent que té cotxe ja és gent que té una renda més elevada que la mitjana de la població, però en cas de ser així, si els diners que recapten es dediquen a la xarxa de transport públic, això genera un efecte clarament progressiu, perquè la gent més pobre va en transport públic, això està clar. Amb la qual cosa, en fi, és una manera també d'ajudar a implementar aquesta política que acabaria revertint en un benestar general en termes de contaminació, en termes de congestió, inclús en termes de repartiment de recursos d'aquesta manera que li estic dient.
Ara li anava a dir, jo poso el peatge. La reducció de contaminació és indiscutible?
Clar que és indiscutible. La contaminació es genera fonamentalment pel cotxe i es genera molt més en els embussos que en una situació de trànsit fluid on estem en marxes curtes, accelerant, frenant. O sigui, aquí és on es genera més...
De què estem parlant? Quina reducció de contaminació?
Bueno, això és difícil de saber. Això és difícil de saber de moment, però és la... O sigui, la idea és reduir això un 15%, un 20%, jo crec que seria una reducció considerable, però si em demana exactament, això és difícil saber, quantificar quanta pol·lució es podria reduir. Però baixaria les emissions de diòxid de nitrogen, baixaria les emissions de les partícules contaminants PM2.5, això està clar, i després, bueno, és qüestió de mesurar.
Hi ha alternatives, ara en parlarem, perquè molts oients estan preocupats sobre quines serien les contraprestacions per les quals doncs, ens podríem estalviar aquests peatges, és a dir, no hi ha peatge, però hi ha d'haver transport públic de qualitat, ara en parlarem, però hi ha un altre model, que és el park and go, és a dir, arribar en cotxe fins a l'entrada de la ciutat, deixar el cotxe i agafar el transport públic. Aquest sistema és millor o pitjor que el peatge?
Jo crec que és complementari. Això es pot fer. La idea de que hi ha gent que ve de fora, que ve a treballar a la ciutat, i bueno, una possibilitat és facilitar això, els pàrquings a fora de, diguem, del cordó que establiria el peatge i facilitar el transport públic. Això em sembla una bona mesura complementària. De tota manera, del que sabem d'altres experiències, és que aquí no està tant el quid de la qüestió. El quid de la qüestió està en que hi ha molts viatges innecessaris. No es tracta de que la gent, que amb el mateix volum de trànsit alguns es quedin fora i entren en transport públic. No es tracta d'això, es tracta de reduir els viatges, perquè hi ha molts viatges que són innecessaris. Hi ha, o almenys en hora punta. Hi ha gent que... o sigui, es pot racionalitzar l'ús del cotxe. Quan hi ha un incentiu com aquest, que és el mateix que li deia abans de les bosses de plàstic del supermercat, la gent pensa en com actuar en les decisions de mobilitat. I a partir d'aquí surt el bueno, potser avui no necessito anar a Barcelona, no necessito fer aquesta reunió, la puc concentrar un altre dia, potser no necessito anar a les 8 del matí, la puc fer a les 10 o a les 11 quan ja ha passat l'hora punta. Potser puc compartir cotxe i juntar-me amb dos o tres companys o companyes de feina i anar plegats al centre de la ciutat. O sigui, hi ha un munt de possibilitats que permeten això, racionalitzar l'ús del cotxe sense necessitat de fer el park and go. Perquè si, bueno, si hem de pagar un peatge i ens ajuntem tres o quatre, bueno, pues, el cost es reparteix, no? I ja és un import baix, pues seria encara molt més baix, no? Per persona. Vull dir que no es tracta tant de lo del park and go, que pot anar bé, pot ser complementari, més de repensar l'ús del cotxe.
En aquest punt ho estem parlant com una ficció. Recordem que el Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana aquest projecte de llei de mobilitat sostenible. Això permet que els ajuntaments decideixin sí o no, però més enllà d'això, i el veig molt segur en el que ens està explicant, vostè creu que això serà una realitat sí o sí d'aquí uns anys vista? És a dir, que aquest debat desapareixerà perquè aquest serà una fórmula que s'implementarà, ens agradi més o menys?
Jo penso que sí, jo penso que anem cap aquí. Ja fa uns anys no es podia parlar d'aquest tema, després va començar a introduir-se en el debat, en els ajuntaments que hi ha hagut abans de Barcelona ja es va tractar més seriosament. Després ha vingut també el suport de grups ecologistes. Jo crec que anem clarament cap a aquesta direcció. I al final, en moltes ciutats, les ciutats on hi ha els peatges, que també s'estan plantejant en altres llocs, són ciutats que també tenen zones de baixes emissions. I al final, tenir les zones de baixes emissions i els peatges ens dona com a dues eines per poder anar regulant el trànsit que entra a les grans ciutats. Amb les zones de baixa emissió podem regular quins cotxes poden entrar i anar eliminant els cotxes més antics, i amb els peatges doncs una mica també més centrar-lo en les hores del dia i el volum de trànsit general. De manera que hi ha dos instruments que es poden utilitzar de manera conjunta, coordinada, per intentar controlar una mica el trànsit de les ciutats. Jo crec que també és important pensar que les ciutats no estaven pensades per estar plenes de cotxes. En Barcelona és una ciutat que té una concentració de cotxes increïble. O sigui, en la pròpia web de l'Ajuntament posava, no sé si encara ho posa, fa un temps, que és la ciutat d'Europa amb una concentració més elevada de cotxes. Hi ha com a 5.700 cotxes per quilòmetre quadrat. Vull dir, ja es veu també quan hi ha decisions de pacificació de carrers, o ara que hem vist amb el carrer a Consell de Cent. Vull dir, ja va passar en el passat també en Provença, inclús en Portal de l'Àngel i altres zones, que al principi quan es pren hi ha una resistència a la reforma, una resistència d'entrada a un canvi de les nostres vides. Però quan veiem el resultat, diem, bueno, potser no està tan malament, no? I al final millora la qualitat de vida, hi ha més interacció en la ciutat, són ciutats més amables, i de fet totes les ciutats europees desenvolupades estan avançant cap a aquesta direcció.
Vostè en parlava abans d'anar a comprar, de donar-hi un parell de voltes abans de venir a Barcelona amb cotxe, però per exemple professionals, transportistes, visites mèdiques, és a dir, aquí què hem de fer amb això? No els hi cobrem el viatge? Els hi cobrem menys?
S'ha de ser sensible amb tota aquesta gent, evidentment. Aquí no hi ha el problema. El problema no és en l'ús privat de individual de la gent, dels cotxes, no és tant dels professionals. Jo sí que seria partidari de fer excepcions amb els professionals que han de venir a treballar, que tenen un taller fora de la ciutat i treballen amb clients de la ciutat. Sí, clar, aquí jo seria partidari d'aquí de fer excepcions. Crec que és de sentit comú, no?
En Jep ens fa una pregunta molt interessant. Vostè deia que en altres països ha funcionat molt bé i ell pregunta, en els altres països que s'ha implementat, el transport públic funciona tan malament com el que patim aquí?
Bueno, jo no estic molt d'acord amb aquesta situació. Jo crec que el transport públic que tenim no està mal. Crec que és un transport públic que funciona de manera... que és una xarxa de transport públic que, en fi, evidentment tot és millorable, però no crec que sigui una xarxa de transport públic dolenta la que tenim a Barcelona.
Jo crec que a força gent li portaria la contrària, sí. en aquest argument.
Bueno, una altra cosa és el tema de les rodalies i tal, eh? Ara no estava pensant en això, estava pensant més en metro i autobusos i tal. Però de rodalies és cas a part. Això no...
És que la Rodalies la utilitza moltíssima gent ve a la ciutat en Rodalies.
Sí. No, evidentment. Aquí evidentment, és super necessari millorar el servei. Millorar dues coses, la fiabilitat i la freqüència.
Som molts els oients, senyor Flores, que pensen com el Jaume, que ens diu a favor d'un peatge de sortida de Barcelona, no d'entrada, de sortida de Barcelona els caps de setmana. Els que anem a Barcelona durant la setmana és per obligació. Treball, metges, tràmits... Ara, el que surt el cap de setmana ho fa per oci i contamina l'entorn.
Bueno, en fi... en els llocs on hi ha peatges de concessió normalment els caps de setmana no hi ha peatges perquè el trànsit és molt més baix els caps de setmana. Podria ser el divendres de sortida i el diumenge d'entrada, són dos moments on sí que hi ha busos i ho sabem tots, aquí podria estar més justificat, però simplement vull dir, no ho veig, posar un peatge de congestió un dissabte al dematí no tindria molt de sentit perquè no, precisament no hi ha busos. Sí, no hi ha aquest factor ni de congestió ni de pol·lució excessiva relacionada amb els embussos.
Doncs aquest és un punt de vista, el del Ricard Flores, que és professor al Departament d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili i coautor d'un estudi sobre polítiques per reduir embussos i contaminació a les grans ciutats. Crec que ha quedat claríssima la seva opinió. Peatge sí. Senyor Flores, moltíssimes gràcies.
I ara, encantat.
Fins una altra, adeu-siau, crec que en tornarem a parlar d'aquest tema. A l'altra cara de la moneda ja ens escolta el Cristian Verdagí, que és responsable de mobilitat del RAC. Senyor Verdagí, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Començo igual. A Barcelona li fa falta un peatge?
Ja el té, no? Jo crec que si per peatge no entenem un preu per associat a la mobilitat ja el tenim, no? En la mesura que l'aparcament als carrers de Barcelona està tan regulat, aquesta restricció de preu a la circulació ja existeix.
Bueno, ja ho ha sentit, li he preguntat de la mateixa manera que li dic ara a vostè, el senyor Flores ahir, que es reduiria la contaminació, segons les dades que ens donava, un 20-30%, menys cues, millor mobilitat, què li sembla?
No, és que el problema és molt complex i segurament per trobar solucions doncs l'hem de recoblar en diferents capes, perquè si ho intentem fer tot a l'hora, no? El dia cada dia, hora punta matí, la sortida cap de setmana, ens liem una mica. I a mi, si em permets, m'agradaria fer un pas enrere, no? Perquè tot això ve perquè no representa que el projecte de llei de mobilitat sostenible obre la porta que les ciutats imposin un peatge urbà.
Sí.
I bueno, no? Jo fer allò de passar sobre el PDF del projecte de llei, quantes vegades diu peatge? Zero. Quantes vegades diu congestió? 3. I quantes vegades diu taxa? I taxa 10. I 10 vegades. I és una taxa per la circulació de vehicles que superin els límits o categories màximes de lliure circulació estipulades en zones de baixa d'emissió. És a dir, el que diu aquesta llei és una taxa per circular en funció de l'etiqueta que portis. Bueno, això ja està passant també, no? Les noves emissions a l'entorn rondes si tu no tens etiqueta i vols circular, bueno, permet unes certes autoritzacions anuals, 24 dies, paguen un preu. És això el que diu la llei. No diu pagar per circular, pagar per sortir de casa. Diu, no? Si no compleixes uns llindars, i els llindars es van movent amb el temps, si no compleixes uns llindars, pots haver de pagar un preu si vols fer-ho servir. Bueno, és que jo crec que el que diu la llei ja està passant, no va més enllà. I no parla en cap cas de peatge de congestió, que són aquests altres exemples, a Estocolm, així, que és una altra cosa, però no estem en aquest moment.
Bueno, quants cotxes circulen cada dia a Barcelona? I si creu que, per exemple, mesures com la zona de baixes emissions, que estan en la línia del que estem explicant ara, han ajudat o estan ajudant?
Això no aniria... Qui sap gaire millor quants cotxes circulen a la ciutat, segurament és l'Ajuntament. L'Ajuntament de Barcelona acaba de renovar el seu portal de dades, hi ha un portal web de dades bàsiques de mobilitat, i aquí estimen els viatges en vehicle privat en dia normal, i diu que a la ciutat de Barcelona ja es fan 1.660.000 viatges l'any 2023. 1.660.000, dels quals, bueno, doncs, 780.000 són interns i 880.000 de connexió. 880.000 viatges d'entrada i sortida. Si suposant que els que entren també surten, o que els que surten també entren, doncs la meitat d'aquests 880 serien 440.000. Bueno, cada cotxe hi ha alguna mica més d'una persona, no? Molts van sols, però altres van més d'una persona. Doncs diguem, doncs, entren a 400 i 500.000 vehicles, són els que entren i surten de Barcelona cada dia. És un número rodó, fet així una mica ràpid, però diguem, entre 400, 450, 500.000, estem parlant d'aquest ordre de magnitud. Això és el que hem de pensar, que entra i surt a la ciutat de Barcelona en un dia normal, si és que hi ha dies normals.
I la segona part de la pregunta era si la zona de baixes emissions ha reduït aquestes dades.
Doncs no, i de fet no. El propi Ajuntament de Barcelona, quan va fer balanç del primer any d'aplicació que efectivament havia entrat en vigor el règim sancionador de les baixes emissions, van dir s'han reduït 600.000 viatges amb vehicles contaminants. Bueno, vol dir que 600.000 viatges que abans es feien amb vehicles sense etiqueta es feien amb altres vehicles, però en cap moment va dir s'han reduït els viatges. S'ha canviat la propulsió del vehicle, però no el número de viatges. Les baixes d'emissions, tal com està formulada, doncs és una eina útil per incentivar la renovació del parc circulant, per reduir les emissions, per reduir la contaminació local, però per si mateixa no contribueix al canvi modal. I això, bueno, no? A Barcelona s'han publicat dades, diguem, del propi Ajuntament, i estudis fets a altres llocs que és una bona eina per millorar la qualitat de l'aire, però no té efecte sobre la congestió, que això deia, no? Desacoblar el problema en diferents capes és una altra capa. La congestió no és qualitat de l'aire.
La gent, vostè creu que està fent un canvi de xip i deixant d'agafar el cotxe per venir a Barcelona, afegint-se a aquestes iniciatives que estem comentant, com per exemple això del possible peatge? La gent està deixant d'agafar el cotxe?
Amb aquestes dades de l'Ajuntament, si mirem què fèiem prepandèmia, que el patró és una mica abans de la Covid, el 2019, i què fem ara, estem pràcticament allà on érem. No estava jugant la foto pel mig, no? 20, 21, 22, han passat moltes coses. Entre el 19 i el 23, del repartiment modal dels viatges d'entrada i sortida, són pràcticament equivalents. I en el número total, també podem dir que pràcticament hem recuperat el número de viatges. L'activitat s'ha recuperat. I pel mig han passat coses, algunes coses singulars, que afectaven els preus. No ens en recordem gaire, però fa com cosa de 2 anys, els combustibles van pujar molt.
Sí.
Els 2 euros, quan va començar la guerra d'Ucraïna.
D'Ucraïna, sí.
I els cotxes no van deixar de circular. No es va alterar aquest repartiment modal. I després van passar altres coses, com que es van generalitzar els descomptes als abonaments de transport públic, no? Renfe gratuït, a partir dels que llindar, els abonaments la té usual, no? Bonificada i tal, i en termes absoluts, no? De viatges, i en termes relatius de repartiment i en vehicle privat, transport públic, no està passant res. Som on érem, amb les ràtios de 80-20 entre transport públic i vehicle privat. Bueno, transport públic més mobilitat activa, peu i bicicleta, i vehicle privat. I que no som sensibles estrictament al preu, i l'explicació que donaria és perquè hi ha altres factors que juguen. Perquè si associem la mobilitat en dia quotidià fonamentalment a motius obligats, no? A motius de feina o estudi o perquè realment hi has d'anar, doncs prens les teves decisions en funció d'això, d'on tens l'origen, tens la destinació, què portes, quin, no? Si vas sol, acompanyat, com has de fer la tornada, i això és poc sensible al preu, i realment aquí no està influint massa.
Jo llavors li volia preguntar què creu que ha de passar perquè la gent deixi de fer servir el cotxe?
Doncs, aquí sí que coincidiria una mica amb el meu antecessor que parlava, ostres, aquí, no, que guanyar residus, reduir, reciclar, reutilitzar, en anglès en diuen avoid, shift, improve, passi, no, evitar, canviar i millorar. Doncs hi ha viatges que igual són superflus i ens podríem estalviar com a societat, i això va de canvi cultural, de canvi social. Hi ha viatges que es podrien fer d'una altra manera, i sí, potser, no? Tu vas molt com el teu vehicle privat i podries passar al transport públic, però aquí, més que, diguem, per la banda del càstig o de la sanció o del règim sancionador o de fer pagar més, segurament seria més pràctic si anés per la via de l'incentiu, no? Un cotxe paga o no, està restringit a les noves emissions independentment de si va ple o buit. Ostres, segur que és millor un cotxe etiqueta B, un cotxe amb etiqueta de 4 persones que un cotxe eco amb una, o 4 cotxes ecos amb una persona. Ho tenim a mirar, perquè hem dit que hi ha un problema de contaminació, però també de congestió, i congestió vol dir espai, i segur que un cotxe ben ple no és millor que 4 buits, i podríem incentivar que si vas ple, doncs mira, pues, tens un règim diferent, i no, només mirem si... No, sense etiqueta groga, no, etiqueta verda...
Jo crec que quan ha que parlar d'incentivar, creia que parlaria del transport públic, perquè aquí...
No, també, no, sí.
És el gran elefant a l'habitació que n'hem parlat molt poc. Perquè si jo crec que si l'alternativa és bona, la gent està conscienciada, la gent sap que el planeta se'n va a la merda, i la gent sap quan ha de fer servir el cotxe sí o sí, perquè no té més solució, perquè ha de portar algú al metge o perquè ha de fer un encàrrec important o perquè treballa, i quan pot agafar el transport públic, sempre i quan el transport públic serveixi, sigui eficient i arribi a l'hora.
Sí, i a més, bueno, una cosa que és evident és que estem en un moment de transformació del transport públic metropolità, no? Parlem molt de Rodalies i un pla de Rodalies en marxa, però la línia no del metro també li falta el tram central. No? Acaben de començar, com aquell qui diu, les obres de connexió de Ferrocarrils de la Generalitat entre Espanya i Gràcia. Bueno, tot això són augments de capacitat que quan estiguin, doncs això amplia les opcions, dona versatilitat, dona resiliència al sistema, però mentre no hi són i les obres sempre tenen molèsties, el que fan és afegir complexitat i dificultat, i bueno, per això jo crec que també és normal que la gent estigui, doncs, mantenint les seves decisions d'elecció modal, de mantenir el vehicle privat, perquè l'alternativa, doncs, no li ofereix una millora, no? Perquè no canviaràs per empatar, canviaràs per millorar, i aleshores o tens l'alternativa realment a l'abast, i hem vist que no, tot i que sigui més barat en el transport públic, no hi ha hagut un transversament en massa del vehicle privat en l'allò, perquè no ho ha de fer només, i això també coincideix amb el meu antecessor, va de fiabilitat, de regularitat, de saber que quan surts i quan arribaràs, pots assumir el temps que sigui, però certesa en el temps de viatge, que valores molt en hora punta matí, doncs quan això existeixi, hi pot haver canvi. Nosaltres fem molts estudis així, enquestes, i ens surt de manera consistent que el grau de satisfacció dels usuaris del vehicle privat, sobretot la moto, però també el cotxe, sí, és de manera consistent superior sempre, d'acord, d'un punt, als usuaris del transport públic. I dins del transport públic hi ha graus, el de també està molt content, després el de metro, després el de bus i el de rodalies, doncs al final de tot. Però mentre el grau de satisfacció de l'usuari del vehicle privat sigui tan clarament superior al del transport públic, doncs això es mantindrà, perquè és lògic, com tu deies, és normal, doncs, si et funciona, va bé i tal, tu ja saps que si això està ben fet o mal fet, però t'hauria de millorar, no, la qualitat de l'experiència d'usuari que tu fas del transport públic per decantar-te per una altra opció.
Exacte. Si l'opció és bona, te la quedes. Senyor Verdagí, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Responsable de mobilitat del RAC, i aquí encara ens quedaria una tercera veu, a Eulàlia, que és una persona que ha participat en un estudi sobre la viabilitat d'un peatge d'entrada a la ciutat de Barcelona i és membre de la Comissió d'Economia Territorial i Urbana del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Professor també de l'Escola d'Enginyeria de Camins de la UPC. És l'Àlvar Garola. Què opina?
Doncs mira, ell només ha fet l'estudi, per tant, s'ho veu d'una manera una mica objectiva. L'estudi sí? analitzava el cost-benefici que comportaria aquesta mesura i definia, per exemple, quant hauria de costar un peatge urbà a l'entrada de Barcelona.
L'estudi que vam fer és un estudi fet dins de l'àmbit acadèmic. El que vam plantejar va ser diverses hipòtesis que anaven des de posar tarifes de 2,5 euros a fins a 6 euros. El millor resultat s'obtenia amb peatges al voltant dels 4 euros. Era la xifra més adient, ja que es portava un impacte, diguem-ne, un millor impacte sobre la congestió de la ciutat.
També van calcular fins a quin punt es reduiria la circulació de vehicles i, per tant, també la contaminació.
Estàvem parlant de reduccions de trànsit del voltant del 11-15%, depenent de l'escenari que s'havia previst, i una reducció de contaminació una miqueta més elevada. De fet, era un resultat que no és massa diferent del que s'han produït en altres ciutats que han implantat un sistema de peatges urbans. A Milà, el tràfic es va reduir al voltant d'un 15%, 20% els primers 5 anys. A Londres, al voltant també d'un 20%. Les contaminacions, depèn del tipus d'emissions, entre un 10 i un 30%. Per tant, estava molt en la línia d'aquesta ciutat.
Durant aquesta conversa s'han posat exemples d'altres ciutats, les hem anat mencionant. Repassem alguns casos, per exemple. A Londres com els hi va?
Doncs mira, Londres funciona des del 2003. Hi ha una zona de congestió al centre de la ciutat que engloba barris com per exemple Soho, la City o part de Westminster, i per entrar-hi cada vehicle ha de pagar 15 lliures, o sigui, uns 17 euros.
17 euros, déu-n'hi-do, eh? Això explica, això explica quan vas a Londres, al centre de Londres, el pots caminar tranquil·lament per determinades zones perquè no hi ha pràcticament vehicles.
Exacte, el centre, però a banda també tenen una zona de baixes emissions que engloba tots els districtes de Londres i és bastant està més gran, i els vehicles més contaminants han de pagar uns 14 euros per entrar-hi.
Aquest és el cas de Londres, per exemple, Estocolm, com s'ho fan?
Doncs Estocolm aplica peatges urbans des del 2007 i en aquest cas hi ha diferents tipus de tarifes. Depenen de si és temporada alta o temporada baixa i també de l'hora que sigui, o sigui, les hores que hi ha més trànsit és més car i les altres és més barat. Van d'un a 4 euros i no es paga els dies festius.
Per cert, sobre Estocolm, ens diu un oient que té el compte Viure a Estocolm que els peatges es paguen encara que no entris a la ciutat. Pagues a les rondes, encara que només passis per fora. I diu, atenció, us asseguro que d'embussos n'hi ha molts, malgrat aquests euros que es paguen. D'embussos n'hi ha molts. I ell diu, jo sempre agafo el tren pels embussos, no pels peatges.
Fixa't.
Doncs mira que Estocolm s'havia reduït.
Perdoneu un segon, els sous de les persones que treballen en aquesta ciutat són els mateixos que els d'aquí?
Ya le digo que no.
Bueno, lo que hay que hacer es una cosa, una propuesta que la propuse yo hace muchos años en este puto programa. ¿Sí? Y no hacéis nunca caso al mago Félix, hombre.
¿Qué te parece lo que ha dicho la Unión Europea de la contaminación?
Bueno, que les van a pegar una multa a la ciudad de Barcelona y si pueden ser a la Generalitat. Por eso ya lo tenían que haber hecho hace años. Recuerda que aquí nosotros ya lo denunciamos. Es una mierda, un pozo de mierda la atmósfera de Barcelona. Hace años que se tenía que haber hecho la ley del aire limpio, la ley del aire limpio. Por eso no lo entiende ni el Colau, ni el Trias, ni los convergentes, ni los putos guarros de socialistas. ¡Espabilaros, tíos!
Puta mierda generalizada, ¿vale?
Que lo dije al Perabay y a su hermano, ¿me entiendes? Y no habían hecho una mierda. ¿Y ahora quién manda? Los putos guarros de socialistas. Venga, hombre.
Eulàlia, gracias.
Escampamis,
merda, para todos los escape.
Dios, mierda.
Sí.
Versió RAC 1. Versió RAC 1. RAC 1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900 842 848 o entra a iott.net.
Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio, una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinocho.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al poble espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el poble espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1. Seguiu-nos.
Tots som 1.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat. És fàcil.
Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Pol Cim i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis DRAC.
RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, Aena, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
RAC1.
Aquest divendres l'Espanyol juga a RAC1. A 8:45 al Plantío, Burgos Espanyol. Viu el partit des de mitja hora abans amb Joan Camí, Dani Solsona i Jaume Molló. Els blanquiblaus busquen una victòria en plena Setmana Santa per apropar-se a l'ascens directe. Aquest divendres, Burgos Espanyol a RAC1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Alt.
RAC1.
Tots som 1.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta...
La resposta de les noies és...
Si t'agrada la música i t'agrada jugar...
Bowie no és segur.
Són els 30 segons més llargs de la meva vida, aquest.
El trivial musical de RAC1.
Molt bé, 3 punts!
Una competició espectacular que posarà a prova els vostres coneixements musicals amb Bedu de Batlle.
Tres dones i tres homes de RAC1 afinen l'oïda en una batalla musical pensada perquè vosaltres també hi participeu.
Juga amb nosaltres al trivial musical.
Apunten a un paper i posen el micro sobre per tapar.
Escolta-la a l'app de RAC1. RAC1.cat.
RAC+1.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Versió RAC1.
Porto un artilugi. Una parella, és que he estat veient que estava aquí el senyor Marcelí escoltant sí. Le Kaiser que anava fent capçonades.
Sí, no.
Sí, jo també ho he vist.
Ho hem vist.
Estava molt al cas de tot. Sí,
de què parlava, a veure?
El senyor Kaiser
sí.
Parlava, que sé jo, no sé, d'allò de l'11M...
L'11M ha sortit.
Sí, que n'ha parlat, però
no n'ha parlat. Ben poc,
i de Felipe. Felipe,
Betis Felipe...
Ja sé, senyor González, l'Aznar.
Està clar que no se n'ha xavantat.
L'Aznar ho ha dit, no sé què de l'Aznar.
No ben bé ha dit l'Aznar. Bueno, és igual.
He portat aquest artilugi perquè jo crec que és la millor...
Sembla un clauer.
Sí, és la millor manera de despertar el senyor Marcelí i companyia, si mai ho necessiteu. És un aparell que es diu Timbal i m'ha cridat l'atenció.
Timbal, un català?
Sí, Timbal. L'ha fet una catalana que viu des de fa més de 10 anys a Miami.
Molt bé.
Sí. És un oient fidel del Versió i de tot RAC1 en general.
No, Miami de Miami.
Hi ha la Xavira, hi ha la Shakira.
Sí. En realitat no és un despertador pel senyor Marcelí, es tracta d'una alarma de seguretat personal, això ho portes al bolso, a la motxilla o allà, o a la butxaca, a les claus també, i si mai algú t'agredeix, tu l'actives i llavors emet un so i unes llums, un so allò espaterrant i fa tot de llums, perquè d'alguna manera espanti l'agressor. Jo he parlat amb la seva impulsora, la Núria Casadellà, que m'ha explicat una mica per què ha tirat endavant aquest artilugi, el timbal. Us proposo, no ho he provat, de fer la prova en directe de com sona el timbal.
Sí, sí.
Ho voleu provar ara?
Sí, sí.
Aquí el problema és, tu saps aturar-ho, jo?
No ho he provat mai.
Val, o sigui,
no,
si no,
no sé si
aturar,
ho sabré engegar val, i no sé si ho sabré
aturar. Aquí només hi ha una qüestió. Si tu ara ho proves, cosa que jo, per despertar el senyor Marcelí i despertar...
Estaria bé.
Després de la masterclass d'Ernesto de Kaiser, que jo ho entenc, que sigui una manera de despertar el personal... aquí hi ha una cosa, que és que si vols després posar els documents de la...
De la Núria Casadellà.
De la Núria, si això no sabem aturar-ho, perquè m'acabes de dir que no s'escolta, no l'escoltarem.
Clar, això és veritat.
Llavors... Però podem treure de l'estudi. Aquest estudi està insonoritzat.
Sí, clar, però...
En el cas jo trec, com si fos una granada...
Però perdona, a veure...
Agafo això i ho llenço a la recepció.
Sí, clar, però potser es pensen que s'està cremant l'edifici.
Sí.
Salta l'alarma de que marxem tots de l'edifici i podem tenir un sideral de nassos. No sé.
I aleshores la teva proposta, què? Quina és? Escoltar primer els talls
home,
i després...
Home, jo almenys primer, si vols...
Primer els talls i després...
Bueno, deixa-li aquí una mica ell,
si això ho hem d'empatar... Sí, és que la Xinxó m'acaba de dir que no sap com s'atura.
No, clar, no ho he provat
mai. Quan dura, ho saps?
No, fins que tu la turis.
Ah, clar.
Però tu la saps aturar?
No, no ho he provat mai.
Oh, però t'has explicat com o
alguna cosa? Sí, jo sé que s'ha de... Tu agafes per aquesta anella i el desenganxes i en principi això hauria de sonar i començar a fer llums.
I després
ho tornes a enganxar i para.
Pues
aquesta és la teoria, però jo no ho he provat mai. Llavors,
tira, dona, tira.
Sí.
Dale.
Primer ara, fes i després pensa. El Toni diu que no.
No,
no, no,
no, no, no, no, no, no. Jo només dic que no podrem escoltar a la Núria, eh?
Sí.
Bueno, va, vinga, va.
Dale.
Atenció. Calleu.
A veure, un moment.
Silencio.
Si no calla, no s'escolta això.
Està l'emoció.
Recordeu que és una alarma de seguretat personal i jo ara estiro l'anella.
Timbal, eh?
Timbal es diu.
Atenció, vinga, va.
Molt fàcil.
És molt fàcil.
Pensava que seria... Ara et dic una cosa.
Atenció, perquè hi ha hagut decepció. Hi ha hagut decepció amb l'alarma.
Home, jo pensava que seria molt fort. O sigui, molt fort per espantar-te molt. Clar, i sí que sona, però...
Però això...
Perdona,
això... Hòstia,
treu.
Això, perdona,
el
sol.
A la nit...
Que seria més fort.
A la nit, en un lloc on hi passin cotxes, això se sent molt, eh? Sí.
Això se sent, a la nit fa llum,
si
també.
Si estàs a la Gran Via, no ho sent ningú, eh?
Sí, clar, però si et venen amb un machete o amb una pistola i diuen...
Sí.
Però si foten la pistola al cap i diuen o lo pares, o...
No, clar, sí.
Però clar, pares. No lo pares, no lo pares.
No, i li vaig dir una cosa, vostè que es posa en aquesta
cintura. No,
i si et disparen abans, ni temps d'agafar.
Clar,
té una intel·ligència...
Home, per això millor portar una pistola.
Té la intel·ligència d'un cuc de dun.
Ara.
I si no l'has vist, i la llum, eh? La llum extraordinària, eh?
Us explico una mica més sobre timbal. El nom no és triat a l'atzar.
Català.
De seguida descobrirem per què es diu timbal i no d'una altra manera. I que existeixi, en part, és gràcies a RAC1, aquesta casa. Ho anirem descobrint, això. Tot comença perquè la Núria veia que al seu voltant hi havia sensació d'inseguretat, sobretot en les dones, per coses que els havien passat, agressions que havien patit, i allà ella va dir, ostres, deixa'm investigar què puc fer per evitar aquesta sensació d'inseguretat.
Tant les estadístiques de l'FBI com de la policia europea, el que diu és que les dones, quan exerceixen violència contra nosaltres, és difícil que, o la majoria, no responem amb violència. El que responem és més en que la situació passi ràpid, ens quedem, aquí em diuen com freeze, com una espècie de congelació, saps? Com que no ens costa molt reaccionar amb més violència.
Aquesta és la situació, ella ho analitza, diu, escolta'm, si hi ha una situació de violència, l'única manera que tenim de reaccionar, doncs aquesta pot ser una bona manera, i comença a buscar alarmes per espantar, per foragitar l'agressor, perquè, però, això sí, ella vol que compleixi una sèrie de requisits que els té claríssims.
Els canvis que jo volia, que era un producte sòlid, un producte que no se t'activés, un producte que fos més fàcil l'activació per aquest contrapès del mosquetó, per exemple, que fos més fàcil de portar, que també fos atractiu, perquè també pensava en noies joves amb les quals, si els pares, per exemple, els hi donen un producte que no és molt estètic o molt atractiu, potser no el portaran en el moment en què realment el necessitin sortint o a l'escola o el que sigui, no?
No trobava ningú que li produís l'alarma tal com ella volia, amb aquests requisits i aquestes condicions, i estava a punt de deixar-ho córrer fins que, des de Miami, des de Florida, va posar un dia a RAC1 i va passar això.
Crec que era el món a RAC1, a la versió d'estiu. A les noies van comentar...
Per un moment, per un moment. No és gràcies a tu, perquè...
La
nit a l'estiu, tu no estàs. Retira... Ja, no hi ets, hi eres. És en aquest cas, el món... Exacte, vinga.
Crec que era el món a RAC1, a la versió d'estiu.
Gràcies.
A les noies van comentar de que la inseguretat que sentien només per anar a treballar al matí. Recordo que hi havia la Mònica Usar i unes quantes redactores del matí. I estaven explicant de que tenien un grup de WhatsApp per poder-se comunicar doncs, on estaven, si ja havien sortit del metro, si tal, que la Mònica Usar concretament va comentar una anècdota que li va passar amb uns nois, amb un cotxe, que ella va tenir aquesta sensació d'inseguretat de la que parlava, que crec que totes les dones hem tingut en algun moment, i vaig pensar, no és just.
Va pensar, no és just.
Aquesta conversa, ves per on, la vaig escoltar aquell dia.
Jo també la vaig sentir.
Doncs mira,
i vaig pensar que era molt interessant que es donés veu precisament aquesta sensació.
I és veritat que ens ha passat
a totes.
Vaig sentir la conversa aquesta. Bueno, no, que t'he sentit tu ara dir això, que vas sentir la conversa. Ara t'ho he sentit jo. Que tu l'has sentit, no?
Eh?
Que també he sentit que tu has dit que has sentit la conversa.
Sí.
Mm-hmm. Però
tu vas sentir la conversa aquell dia.
Sí, ho acaba de dir,
acaba de sortir amb el Sergi comentant això que tu no has sentit.
Que aquell dia vas sentir la ràdio.
Sí, sí, però la vas sentir aquell dia la ràdio.
Me'n posen els nervis una miqueta, eh?
Doncs arran d'aquesta conversa que va sentir el Toni, que jo també vaig sentir.
Sí, tu i jo sí que la vam sentir.
La vam sentir aquell dia.
Vosaltres dos, sí, sí.
Doncs la Núria Casadellà va seguir insistint fins que va aconseguir l'alarma que volia. Fàcil, estètica... És fàcil, ho acabem de comprovar, estètica, perquè realment és bonic,
és maca,
portar,
sí.
Portar i no passa res, i que no es dispari sola, perquè es veu que hi ha una sèrie d'alarmes d'aquestes que tu la portes al bolso, i cada cop i volta...
Ai,
mira, ara pot tancar.
I clar, això no és gaire pràctic, no?, que tu estiguis...
On ho venen, això? On ho ven?
Això ara mateix ho està venent a Amazon, però és veritat que està buscant altres comerços d'aquí també que la vulguin comercialitzar.
Claro.
Per tant, d'aquesta manera va néixer Timbal.
El bo és que tens un segon de que la persona que t'està atacant o agredint li crees una incertesa per lo fort que és l'alarma, i després també que si ets al carrer, a qualsevol lloc públic, estàs cridant l'atenció sobre el que t'està passant i estàs demanant ajuda. I aquest concepte també de l'ajuda dels altres, de que com a societat ens hem d'ajudar els uns als altres, també em va agradar. Vaig pensar que era per aquí cap on havia d'anar.
Ell és conscient que no s'ha inventat la sopa d'all perquè hi ha diverses alarmes de seguretat personal al mercat, però creu que Timbal doncs, les ha perfeccionat i destaca que...
catalana.
Exacte.
Que jo la compraré.
Ella ho ha pensat per les dones, però que serveix absolutament per tothom. Fa més de 10 anys que viu a Florida, a Miami, i diu que allà la sensació d'inseguretat és encara molt més gran que aquí. Sobretot perquè dèiem abans, no, que allà hi ha moltes més armes.
Armes sí. I una gent que, en fi, van amb unes bosses que...
Ai, carai.
Van amb bosses. I allà escampats que, bueno, tendes de campanya i es droguen i...
Escolti, podem anar al document.
Sí. Atenció al que m'ha explicat, perquè a mi m'ha deixat molt parada aquest extrem al que s'arriba als Estats Units i que explica la Núria Casadellà.
Una cosa tan senzilla, però si anem a un centre comercial, tothom de la meva família porta bambes. Res d'anar amb sandàlies, res d'anar amb sabates obertes, i això és una cosa que aprens al viure aquí. No és que jo sigui una persona que pensi que tota l'estona amb la seguretat, però, per exemple, a la mateixa escola, les amigues et diuen, sobretot, si hi ha una situació d'inseguretat, un tiroteig, has de poder córrer. I te'n dones compte de que el teu aspecte, o sigui, la teva sensibilització respecte potser a la protecció es desenvolupa vivint aquí perquè estàs en situacions també de risc, que lògicament a Catalunya no estem acostumats.
Jo he al·lucinat. Que tu hagis
d'anar amb bambes per sortir corrents.
Per poder anotar-te per ells.
Bueno, unes sabates que serveixin per poder caminar, també, aviam, és una novetat per vosaltres, però també estaria bé que les portéssiu de tant en tant.
A veure, jo...
Però quines tonteries...
No, amb aquests talons que porteu, que això no és normal, home, que no ho veieu. Que no, com a
boqueta endavant.
De veritat, escolti... Sí, va. Els he dit...
Millor callar, perquè...
Que el timbal, el que es digui timbal, no és baladí, que es diu, no? Que té un significat que es digui així. Per què? ens ho explica ella.
Té de la llegenda del timbaler del grup.
Claro,
em va fer gràcia el concepte de que una sola persona, fent molta fressa, fent molt soroll, va poder fer fora tot un exèrcit. I a vegades les noies també, o les persones que estan en una situació més de vulnerabilitat o més d'inseguretat, hem de recordar que també som poderoses i que tenim eines i que ens podem defensar.
Molt bé. Molt bé. Tornem-hi. Va.
Molt bé.
És agut, eh? Realment, a veure...
Ara que ho has acostat al micro, m'ha empatat els timpans.
Jo sí que suposo que si això ho treus, que l'agressor no s'ho espera, home, t'has concertat un moment i aleshores tu surts corrents.
Sí, hi ha una pistola, tu. Aquí no hi ha dubte.
O ell mateix és probable que surti corrents. A la que tu actives això, no?, el deixes totalment...
I a Andorra venen uns ganivets i uns esprais i d'allò...
Versió RAC 1.